3 quarts i un minut de 12 del matí. Obrim Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix Sant Cugat. Avui el torn per Josep Maria Vilalta, soci d'aquesta entitat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Bon dia. Jo ara comentava, mirant per la finestra de l'estudi Ramon Bernils, que no fa molt bon dia. Et deia, avui sembla que no acaba de sortir el sol, Josep Maria. Dic, però no passa res. Tu m'has dit, home, pels astrònoms sí que passa.
Sí, perquè realment és una capa que ens tapa el cel profund, i tant els que fan observació del dia, vull dir que observen el sol i miren tota la física d'aquest astre, com els que fem observacions nocturnes, doncs la veritat és que portem uns quants dies que realment no, d'estrelles poques en veiem.
Amb aquest canvi d'horari que hem patit el cap de setmana, com ha afectat això a les observacions? A quina hora s'acaben les observacions diurnes?
Les diurnes, jo no sóc pas aficionat, però vull dir, el sol es pon al voltant de les 5 de la tarda, en hora civil, els astrònoms sempre parlem en una altra hora, i surt a la matí, pues, a les 7 o les 8 del matí, no sé exactament. Però per les observacions nocturnes, ahir concretament, a les 7 hores 15 minuts s'acabava el crepuscle, per tant ja podíem començar a observar i a prendre mesures de les estrelles fins a les 6 del matí, pràcticament.
Molt bé, Josep Maria. Avui hem decidit que parlarem de les estrelles, què són, com es formen, com viuen i finalment com moren. Comencem per dir què són les estrelles.
Exacte. Jo proposo que parlem de les estrelles una mica per anar veient tot el que forma part de l'univers, i el que una persona amb una nit ben despejada, no, com les que tenim ara, observa el cel, el que és evident que el primer que veu són les estrelles. Llavors, què són les estrelles? Les estrelles són núvols de gas. Que quedi ben clar, a pesar de que molta gent a les pel·lícules sempre surten les estrelles i les galàxies amb coses rares que expliquen, són núvols de gas que tenen més o menys una forma esfèrica i que emiteixen llum. Això seria una estrella, a diferència d'un planeta que d'entrada no emiteix una llum pròpia, reflexada potser així.
Aquesta seria la definició bàsica, concepte simple del que és una estrella.
Correcte.
L'estrella prototip, podríem dir, és el Sol.
És la nostra estrella, i per tant és la que anirem fent servir com a punt de comparació amb aquesta xerrada i les que puguin vindre a continuar en altres dies.
Com es formen les estrelles, Josep Maria?
Bé, això és un problema que va preocupar molt els astrònoms. El fet de que fossin, quan es va arribar a descobrir que eren núvols de gas, es va pensar que el seu origen havia de vindre, precisament, de gas que existís en el nostre univers. Llavors ja feia temps que es coneixien el que s'entenem per nebuloses, que són núvols de gas i petites quantitats de pols, que es veuen, vull dir, es poden observar, inclús algunes veu a simple vista, com es diu la M42 de la constel·lació d'Orió, que ara el mes de desembre es podrà veure ja. Però resulta que aquestes nebuloses tenien una densitat baixíssima, i quan els astrofísics feien els càlculs veien que allò era impossible que pogués originar una estrella. Fins que no va aparèixer la radioastronomia, que és el que permet observar l'univers fora de la llum visible, la que els nostres ulls és capaç de captar, i es van descobrir el que són els núvols moleculars, que són el mateix, nebuloses, de gas, però molt fred, que està pràcticament a 250 graus sota zero, que està format bàsicament per hidrogen, i tenien ja una densitat suficient perquè en un moment donat, i no se sap ben bé per què, es comencés algun punt d'aquesta nebulosa a col·lapsar degut a les forces de la gravetat. No? Imaginem-se que hi hagués un supergegant que agafés una mà plena de pilotes de tennis, no? I les tirés sobre la Terra, no? I la Terra quedaria rodejada de pilotes de tennis, i què farien aquestes pilotes? Totes es anirien acostant cap a la Terra, cap perquè la Terra els estaria estirant. Doncs imaginem-se que en aquests núvols hi ha un punt que resulta que es comença a condensar. Aumenta la seva massa, aumenta la seva gravetat i comença a estirar tot el que hi ha als voltants. Això, a lo llarg de milions d'anys, va formant una bola que és a l'origen del que en diem ara una protoestrella. Un cop tenim aquest procés en marxa, i no sabem per què, a lo millor la matèria que hi ha al costat no ho fa, aquesta massa que es va acostant cap a un centre es comença a comprimir, imaginem-se, i jo sempre a vegades poso l'exemple de l'equip de rugbi, no? Quan un home d'aquell es tira sobre la pilota i tots els altres se li tiren a sobre, el pobre que queda sota
queda aguanta convint.
Tota la pressió dels que tenen a sobre. Doncs el que passava és, el que passa, vaja, és que en el centre de l'esfera es va comprimint, li va augmentant la pressió, i tot gas, això és una llei física termodinàmica, quan es comprimeix, s'escalfa. Suposo que més d'un dels oients haurà comprovat que quan infla els pneumàtics del cotxe, el pneumàtic s'escalfa perquè estem comprimint l'aire, i llavors és un procés físic que es pot demostrar, s'escalfa. Què passa? Que el nucli de l'estrella es va escalfant. Es va escalfant, cada vegada es fa més compacte, i arriba un moment que quan agafa 10 milions de graus, i tornem a les xifres astronòmiques que parlàvem
l'altre dia,
a 10 milions de graus es desencadena el que se'n diu una reacció termonuclear. O sigui, una bomba d'hidrogen. Es comencen a fusionar, aquesta és la paraula tècnica exacta, els nuclis d'hidrogen, i amb aquesta fusió part de la massa desapareix. I molts dels nostres oients hauran vist el típic pòster de l'Einstein quan treu la llengua, no?, i l'ensenya i fa aquelles coses una mica rares que feia, i a sota posa E igual a MC al quadrat. L'energia és igual a la massa multiplicat per la velocitat de la llum al quadrat. Un gram de massa que desapareixi, si un dels oients s'entreté amb les màquines de calcular que disposem avui dia de fer aquesta simple operació, podrà la quantitat de quilowatts espantosa que és capaç de produir un gram de massa que desapareix. Doncs bé, aquí molts quilos de massa desapareixen, es transformen en calor, la calor, radiació electromagnètica, i per tant comença a emetre llum. El que passa és que aquesta calor interna dintre del nucli, com que la calor dilata, tendeix a augmentar el volumen de l'estrella, tot el contrari que el que vol fer la gravetat. Arriba en un punt d'equilibri, que la calor interna, diem-ne, empitxa cap a fora i la gravetat cap a dintre, es troba en equilibri, ja tenim una esfera amb un radi més o menys constant, que emiteix llum i calor. Ja tenim formada l'estrella en el que se'n diu la seqüència principal, que és quan s'estarà mils de milions d'anys fent el que ara acabo d'explicar.
I aquí continuaria ara, Josep Maria, el cicle de vida de l'estrella? Fins a aquest punt de dilatació no tenim l'estrella?
Fins a aquest punt se'n diu la protoestrella, o sigui que està en fase de formació, no està en un punt estable. Perquè ens fem una idea, el Sol que hi ha arribat en el punt d'estabilitat crema, dic entre cometes crema, en realitat fusiona 650 milions de tonelades per segon.
Tornem a xifres astronòmiques.
Exactament. D'aquests, exactament 654. Que es transforma, aquest hidrogen que es fusiona, es transforma en heli, un altre element. Però aquests 654 milions es transformen en 650. Aquests 4 milions de tonelades són els que hauríem de posar en el M igual a MC al quadrat per calcular l'energia que per segon ens dona el Sol. Ja us podeu imaginar que és un número amb molts zeros a darrere, acabat amb la paraula watts o quilowatts, i algun oient es pot entretenir a calcular quantes bombetes de 100 watts és capaç d'il·luminar durant quants anys, no? Això és el que en aquests moments està passant en el Sol, des de que es va formar fa 4.500 milions d'anys. I això creiem que durarà, amb això que se'n diu la seqüència principal, que simplement va cremant, entre cometes, repeteixo,
fusionar-se,
fusionant amb reaccions termonuclears a l'hidrogen, mantenint aquesta temperatura en el nucli d'uns 15 milions de graus i, en canvi, la superfície d'uns 5.700-6.000 graus, perquè evidentment hi ha una caiguda de temperatura degut al gran radi, durarà uns 5.000 milions d'anys més. A partir d'aquí el Sol tindrà un procés, que en parlarem un altre dia, que serà la mort de les estrelles, amb la qual s'acabarà tot. No?
Aquestes estrelles, per tant, Josep Maria, s'han de transformar en una nova, en algun punt del seu cicle...
Nova supernova, vols dir?
Sí.
Bueno, Depèn. Això depèn ja de la massa inicial que té el Sol. Concretament, el nostre Sol no passarà per la supernova, sinó que ja avanço que al final farà el que se'n diu un flash d'heli o de carboni, expulsarà quasi tota la massa que té, després d'haver-se menjat Mercuri, Venus i la Terra, i llavors forma el que se'n diu una nebulosa planetària i al mig queda una nana blanca, que és una estrella petita que es va refredant poc a poc, que tarda aproximadament un bilió d'anys en refredar-se i acabaria sent una nana negra, no? Vull dir que és, seria el final.
Al final de tot esdevindríem nana negra, aquesta el nana
sol,
blanca, eh?
El Sol.
Que és el Sol, exacte.
Parlem avui de l'estrella... Hi ha altres que acaben amb supernoves, estrelles de neutrons...
Ara ens havíem anat amb el Sol.
Correcte.
Josep Maria Vilalta, soci de l'Associació Astronòmica Vallorès, Sant Cugat, moltes gràcies per venir avui a parlar de les estrelles. T'esperem aquí el proper dia que segons calendari et toqui i ja veurem de quin tema aquell dia ens sorprens.
Bueno, continuarem amb el mateix tema.
Sí, amb alguna xifra astronòmica.
Això sempre.
Molt bon dia, Josep Maria.
Vinga, gràcies, adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.